Són les 11, el 13 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què parlarem amb una activista del poble indígena quítxua de Sarayaku. Per anar-la a entrevistar cal un viatge molt llarg amb avió, després conduir 4 hores o més en cotxe, canviar de vehicle i al cap d'una estona agafar una canoa i remar i remar i remar. I un cop baixes de l'embarcació, només tens una via per arribar fins a la nostra convidada, que algú de la seva comunitat t'hi guiï perquè no hi hauria manera possible de trobar-la. Ara bé, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, amb el seu cicle sobre l'Amazonia, sobre l'Amazònia, ens ho ha posat força més fàcil. No us perdeu la conversa que hem enregistrat amb Patrícia Gualinga. En el món del futbol, tot i que això no és exclusiu d'aquest esport i fins i tot ho trobem també en altres esferes de la vida, però és fàcil passar de veure-ho tot força fosc a l'eufòria. I això és el que sembla que li ha passat al Barça des del serial per inscriure Dani Olmo el 2-5 d'ahir contra el Madrid. Serà aquesta golejada un revulsiu? En parlarem amb la periodista Marta Bosch. I abans d'acabar el dia hi afegirem una altra dona, ja la tenim aquí asseguda molt a prop meu, tenim moltes ganes de presentar-vos-la, però no ho puc fer perquè aquesta és la nostra oient misteriosa d'avui. Però no patiu, perquè abans de la mitjanit se sabrà tot. Som-hi, que tenim gairebé 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per encetar l'última hora de la jornada, Servei Públic Express en 5 minuts el dia de tots, gràcies al sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Hola, bona nit.
Pedro Sánchez proposa excepcions fiscals i ajudes als propietaris dels pisos que els lloguin a preus assequibles.
Entre les noves mesures per resoldre la crisi de l'habitatge, el president del govern espanyol també preveu incrementar els gravàmens als compradors estrangers i que els pisos turístics paguin més impostos.
Lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas. Y por tanto, el deber de las administraciones públicas, del gobierno de España en primera persona, es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma absolutamente descontrolada.
El sindicat de llogateres ha criticat les propostes. Considera que el govern espanyol no respon a les seves reivindicacions, perquè no parla de baixar preus, ni de fer contractes indefinits, o de prohibir l'especulació amb l'habitatge. I en una entrevista al Catalunya Nit, Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, feia aquesta altra crítica.
Hi ha una diferència molt important entre el preu de referència del Ministeri i el preu de mercat. Per tant, no sé si aquesta bonificació fiscal pot compensar els propietaris a baixar el lloguer en la mesura que l'haurien de baixar per tal d'aplicar aquest índex. Aquest índex, tal com nosaltres hem estudiat, està desfasat, està fet de l'any 21-22 i, per tant, està fora dels preus de mercat. Per tant, és difícil que els pugui compensar.
I el govern vol accelerar els terminis per al traspàs de Rodalies i demà aprovarà en Consell Executiu el procediment per assumir la gestió de l'R1, la línia del Maresme, segons ha pogut confirmar Catalunya Ràdio.
L'executiu de Salvador Illa donarà llum verda al procediment tècnic que se seguirà perquè la Generalitat gestioni directament l'R1, la primera línia que serà transferida per l'Estat. L'executiu intenta reconduir Esquerra a la taula de negociació dels pressupostos pel 2025, just quan aquest cap de setmana els d'Oriol Junqueras van anunciar que es descarten per pactar els comptes d'aquest any mentre no continguin el finançament singular per a Catalunya. Per això, el govern també intentarà accelerar la hisenda pròpia catalana i dimecres el conseller de la presidència Albert Dalmau es reunirà a Madrid amb el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, per posar data a les pròximes reunions de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat i la Mixta d'Afers Econòmics.
I els serveis secrets espanyols van descartar que el cervell dels atemptats islamistes de Barcelona i Cambrils fos una amenaça terrorista i el van desestimar també com a confident després de reunir-s'hi diverses vegades.
Són les conclusions dels documents del CNI sobre els atemptats de l'agost del 2017 que el govern espanyol ha acabat desclassificant a petició de Junts. La documentació a què ha tingut accés Catalunya Ràdio confirma que el 2014 els serveis secrets van anar a veure Abdelbaki Essati tres vegades quan era a la presó per narcotràfic i que van descartar captar-lo com a confident perquè el van considerar capaç, intel·ligent, però també manipulador i poc fiable. Els contactes esporàdics van continuar el 2015, ja fora de la presó, fins dos mesos abans que s'instal·lés a Ripoll com a imam, però els agents espanyols no van tenir cap sospita que s'hagués radicalitzat. Tota aquesta informació desclassificada ja està en mans de la Comissió del Congrés que investiga els atemptats. Junts per Catalunya acusa el govern espanyol d'amagar dades sobre la relació entre el servei dels atemptats i el CNI.
L'Observatori contra la LGTBI-fòbia registra 318 incidències a Catalunya el 2024. És la xifra més alta de la història d'aquest informe. Suposa un 5% més d'incidències que el 2023 i un 30% més que el 2022.
Per demarcacions, Barcelona és la que concentra més casos de discriminació, amb un 74%. El president de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, Eugeni Rodríguez, demana a les institucions que s'impliquin d'una vegada.
Realment no és una prioritat a l'agenda política catalana, no l'ha estat mai. Quan dic prioritat és que les prioritats s'han de traduir en recursos humans, recursos personals, tècnics, això no es dona. I sobretot Catalunya falla en un tema que és capdalt, que és la prevenció.
La majoria de víctimes són homes gais seguits de les dones trans. Bona part de les agressions passen al carrer.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha analitzat avui a Tàrrega, amb tots els agents implicats, la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida.
Ordeig ha reconegut que la situació és greu i s'ha compromès a destinar més recursos i personal per fer front a una plaga que arrasa els cultius, com ens explica des de Lleida per Joan Álvarez.
Segons dades del govern, en un any la mitjana de conills per quilòmetre quadrat a la plana de Lleida ha crescut un 23%. El compromís del departament és millorar la coordinació i incrementar les batudes, però el conseller Ordeig demana també més implicació de pagesos i caçadors.
Nosaltres podem fer mesures de xoc, però no podem estar a tots els punts de Catalunya, per tant demanem que aquestes mesures de xoc vagin acompanyades de totes les persones que puguin col·laborar. La situació és greu, demanem la col·laboració de tothom.
Els afectats volen resultats efectius. També reclamen visors tèrmics per poder caçar de nit, l'ús de biocides per eliminar els conills dins els caus i, mentrestant, que es compensin degudament els danys. Sentim Pere Roquer de Saja.
Sí o sí, el pressupost del 2025 que n'hi ha d'haver, hi ha d'haver mesures compensatòries reals a la pèrdua productiva que tenim en aquests moments per culpa de la fauna cinegètica que torna a estar expandida.
Tot i els milers de conills capturats, tothom admet que fins ara les mesures han estat insuficients.
Mor als 82 anys el fotògraf i publicista italià Oliviero Toscani.
Toscani era molt conegut per les seves campanyes provocadores amb la marca Benetton als anys 80 i 90. El creatiu va ser hospitalitzat divendres arran d'una malaltia minoritària que ell mateix havia explicat que tenia. El publicista Lluís Bassat ha recordat la seva figura en una entrevista aquí al Catalunya Nit.
Com a fotògraf va ser molt i molt bo. Com a publicista, no. No crec que cap agència de publicitat li encarregués una foto d'un vaixell amb gent morint-se pel camí, no? Per tant, imagino que això ho va pensar ell, que suposo que el que volia és que es parlés ell d'aquella foto, d'aquella situació. I la publicitat no es tracta només de que parlin de tu, sinó que parlin bé de tu. I això normalment no s'aconsegueix amb una persona malalta o a punt de morir.
Toscani i Manel també va treballar per firmes com Chanel, Toyota o Prenatal.
Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Actualitat gairebé repassada del tot, dic gairebé perquè ens queden els esports i això és cosa d'en David Huach. Bona nit, David.
Bona nit.
El president del Barça, Joan Laporta, compareixerà demà, menys de dos dies després de guanyar la Supercopa. Suposo que bastant més tranquil del que s'imaginava.
Sí, i tant, eh? Canviar el panorama amb el títol aconseguit ahir pel Barça de cara a aquesta compareixença, que en principi doncs, serà part d'una explicació sobre les inscripcions a la Lliga de Futbol Professional dels jugadors Dani Olmo i Pau Víctor, però segur que se'n parla d'aquest títol de Supercopa també. Recordem que tots dos estan inscrits de manera cautelar després de recórrer el Barça a diversos estaments. Aleshores, tots dos doncs, ara poden jugar per aquesta mesura cautelar propiciada pel Consell Superior d'Esports. La roda de premsa de Laporta serà demà a les 10 del matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i la transmetrem en directe al matí de Catalunya Ràdio. I del vessant esportiu blaugrana, pendents d'Íñigo Martínez, que demà mateix també se sotmetrà a noves proves mèdiques. Recordem que ahir va haver de demanar el canvi a la final de la Supercopa per una lesió muscular a la cuixa dreta. Demà se'n determinarà l'abast exacte d'aquesta lesió, tot i que podria estar Íñigo Martínez, segons un primer diagnòstic, unes 5 setmanes de baixa. Veurem què es confirma demà quan passin noves proves mèdiques.
Molt bé, i a l'Espanyol diversos mitjans andalusos apunten que el capità blanquiblau, Javi Puado, té un acord tancat per fitxar pel Sevilla?
Sí, seria ja de cara a la temporada que ve, ja que Puado doncs, acaba el contracte el proper mes de juny i aleshores, si descarta finalment renovar per l'Espanyol, com així sempre, és una renovació molt complicada, la de Puado amb l'Espanyol, doncs marxaria lliure al club andalús sense deixar diners a la caixa de l'Espanyol. Pel que fa al Madrid, el comitè d'apel·lació de la Federació Espanyola ha desestimat el recurs presentat pel Club Blanc contra la sanció de dos partits de suspensió al davanter Vinícius. Recordem que Vinícius el van expulsar el 3 de gener en el partit de Lliga que s'havia posposat el seu dia per la Dana al camp del València. Va veure Vinícius la vermella directa per donar un cop al porter del València. Doncs bé, el comitè d'apel·lació de la Federació Espanyola li ratifica la sanció de dos partits, només els haurà de complir a la Lliga.
Molt bé, i la jugadora del Club Natació Sabadell, Bea Ortiz, l'han designada la millor jugadora de tot el món de waterpolo del 2024.
És un guardó que atorga la Federació Internacional de Natació i la rubinenca, que té 29 anys ara, és la segona catalana que aconsegueix aquest premi. Ho va fer abans Jennifer Pareja l'any 2013, aleshores també jugadora del Natació Sabadell com Bea Ortiz. Aquest 2024, vaja, l'any passat ja, Ortiz va guanyar la Lliga de Campions i la Supercopa Europea amb el Sabadell i també l'Eurolímpica als Jocs de París amb la selecció espanyola, sempre sent jugadora destacada d'aquests equips, tant del Sabadell com de la selecció espanyola, una jugadora doncs, amb molt gol, Bea Ortiz.
Doncs la felicitem des d'aquí. Moltes gràcies, David. Fins demà.
Fins demà a vosaltres. Adéu-siau.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
5 d'abril de 1945.
I el número de la sort, el...
2.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps... A tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Un minut i arribarem a un quart de 12. L'Amazònia, aquesta regió de l'Amèrica del Sud que es considera el pulmó del món, és motiu d'una gran exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La selva de l'Amazones ocupa territori de fins a 6 països, entre els quals Bolívia, el Brasil, Colòmbia, l'Equador o Venezuela. Ocupa més de 6 milions de quilòmetres quadrats i viuen centenars de pobles indígenes que sovint han de defensar les seves terres de la desforestació i l'extracció petroliera. Un d'aquests pobles indígenes que viu a l'Amazònia de l'Equador són els Quichua de Sarayacu, i una de les seves líders és Patricia Gualinga, activista climàtica i defensora dels drets de les dones. La veu de Patricia Gualinga és de les més reconegudes arreu del món en la denúncia de l'extracció de petroli i la desforestació. De fet, el 2012, els Quichua de Sarayacu van guanyar un litigi contra les petrolieres en el que va suposar una sentència històrica a favor d'aquest poble indígena. Y ya tengo aquí al meu costat a la Patricia Gualinga. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por entrevistarme.
La primera pregunta le va a parecer básica, pero yo creo que es importante para nuestros oyentes. ¿Quiénes son los Quichua de Sarayacu?
Es un pueblo indígena que está al centro sur de la Amazonía y que se ha dejado conocer por su lucha contra las petroleras y por haber ganado un juicio internacional.
Usted es una activista de este pueblo. Donde hay un activista, normalmente hay alguna amenaza y alguna injusticia. ¿Cuáles son, en este caso, las amenazas o injusticias a las cuales ustedes se oponen?
No queremos actividades extractivas como el petróleo, la minería, la tala de bosques o cualquier cosa que atente al territorio del pueblo sarayaco. Y entonces yo estoy parte de algunos otros líderes que luchamos para eso y que estamos en el pueblo.
¿Quién viene, por ejemplo, a cortar árboles o a sacar petróleo de vuestras selvas, de vuestras tierras?
Para los árboles hay madereros. Pueden tener diversos rostros, pero ellos tratan de sacar árboles de los bosques, de la selva. Y para las petroleras han intentado varios, pero la última con la que hemos luchado fuertemente y logramos ganarlos es una compañía que operaba el denominado Bloque 23, que es el territorio sarayaco, y se llamaba la Compañía General de Combustibles, CGC. Cuando hay una operadora, normalmente hay capitales que no son necesariamente de la empresa, sino que hay recursos que vienen de Estados Unidos, como por ejemplo Burlington, la misma Chevron Texaco o Perenco de Francia, fueron las empresas que habían puesto su plata en esta operadora del Bloque 23.
Cuando escucho todos estos nombres, y teniendo en cuenta que sois un pueblo indígena pequeño, ahora contaremos más sobre vuestro pueblo, de entrada pienses, van a perder el juicio, pero lo ganaron.
Sí, todos pensaron que perderíamos, porque no había un precedente de que haya alguna vez ganado alguien. Pero nosotros estábamos dispuestos a luchar hasta lo último. O sea, dijeron que era una decisión suicida, pero nosotros dijimos, no podemos saberlo si no luchamos. Y a la final, los que ganamos fuimos nosotros, el pueblo. Y ganamos en una corte internacional, no en Ecuador, sino en la Corte Interamericana, lo cual generó un precedente jurídico muy importante para los otros pueblos indígenas que luchan. Puso como principio de derecho internacional la consulta y subió a estándares internacionales el tema de que si puede consentir un pueblo indígena o no. Al mismo tiempo, generó esperanza y se convirtió en un símbolo de resistencia. Yo creo que cuando uno persiste y está seguro de lo que quiere, se puede lograr grandes cosas.
Como siempre pasa cuando hay un juicio y hay una decisión del juez, que una cosa es lo que decide y la otra es la implementación de esa decisión, o sea, que tenga un efecto real. ¿Se están produciendo efectos reales?
Bueno, por lo menos con Sarayacu no se atreven fácilmente a volver a ingresar. Nos ganamos el respeto. Yo creo que ese es un efecto. Pero la sentencia tenía varios puntos. Uno es que tenían que pedir disculpas públicas a Sarayacu por haber hecho todo lo que hicieron. Eso sí se ha cumplido. El otro punto era de que tienen que publicar por todos los medios de comunicación la sentencia del caso Sarayacu. También lo han hecho. Lo que no han logrado cumplir son dos puntos que son trascendentales para nosotros. Es la consulta mismo. No se ha generado una ley de consulta y lo quieren generar sin consulta, igual, no como lo establece la Corte. y no han extraído tonelada y media de explosivos que aún están en nuestro territorio. Y mientras no cumplan toda la sentencia de la Corte, el caso sigue abierto. O sea, la Corte Interamericana supervisa el cumplimiento sin una fecha establecida. O sea, les dio plazos, no cumplieron, les está averiguando qué es lo que está pasando. Volvimos a generar un nuevo juicio demandando ante la Corte Constitucional por incumplimiento. También volvimos a ganar. Entonces, la idea es que se vea que nosotros no les vamos a dejar en paz.
¿Ha sido un ejemplo para otros pueblos indígenas de la zona o todavía no se está siguiendo lo que vosotros conseguisteis?
Sí, ha sido un ejemplo. Hay muchos brotes de resistencia y yo creo que eso es lo que no querían que sucediera. Normalmente no querían que hubiera un ejemplo de la magnitud que generó Sarayacu. Y por lo menos en nuestra provincia no han vuelto a abrir nuevos bloques petroleros. Porque mandamos un mensaje claro a los inversionistas. Si quieren perder, vengan a invertir. O sea, lo que usted va a hacer es un mal negocio. Y todos los petroleros que quieran invertir saben que donde nosotros se van a hacer un mal negocio.
Esto tiene mucho mérito porque supongo que ellos, que tienen el dinero y parte del poder, deben intentar que dividir incluso su pueblo, ¿no? No sé si ofrecen dinero o por las tierras, por la extracción. ¿Cómo lo hacen ustedes para blindarse de esas posibles acciones?
Tienen estrategias terribles las empresas y lo han hecho. Primero, tratan de desprestigiar a todos los líderes. Segundo, tratan de ofrecer recursos, proyectos. Tercero, tratan de intimidar, hacen que haya peleas internas. Por ejemplo, así hay una comunidad que dice, yo quería una escuela para mis hijos o un colegio. Dicen, yo te voy a construir, pero a causa, por ejemplo, de pueblos como Sarayacu, ustedes no van a tener beneficios. Ellos son los culpables. Y entonces generan una discordia interna y después no aparecen. Simplemente dicen, esa es una pelea interna de los indígenas, nosotros nada tenemos que ver. Siempre han actuado de esta manera, nunca actúan con transparencia, nunca actúan para beneficio, y cuando logran ingresar, inclusive aquellos ofrecimientos no son reales. Ellos no quieren apoyarles. He visto sitios donde hay explotación petrolera, donde les han condicionado, les han generado una dependencia, y se convierten, ahí sí, en un estado dentro de otro estado. Ellos son los que gobiernan ese territorio. El Estado, los gobiernos, ahí no se meten. Entonces, es una situación muy triste lo que se vive en el norte de la Amazonía, donde hay explotación petrolera. Hay una situación grave de contaminación, hay muchas demandas que se han dado, pero sobre todo gente muy enferma. Gente enferma. El 80% con índice de cáncer está en esa zona. Entonces, hay unos impactos muy grandes donde hay sitios de explotación petrolera. En nuestro territorio por lo menos hemos logrado frenar, en nuestro espacio hemos logrado frenar y tratamos de que en toda la provincia donde no hay explotación, donde no hay apertura, no se logre, porque realmente es un desastre, tanto a nivel ecológico y social.
Cuando dice que mucha gente enferma, ¿por qué es? ¿Por los productos que se utilizan para la extracción o por la contaminación del aire? ¿Por qué?
Por todo. Por ejemplo, los mecheros, en el caso mecheros que es en el Ecuador, botaban toda la contaminación de la polución por los mecheros. Pero también las aguas de formación les resulta muy caro reinyectar donde debería ser. Y lo que hacen muchas veces es vertir a los ríos. La gente come los peces de los ríos, los niños se bañan en esos ríos. A veces todo este tema de los mecheros también produce que las lluvias ya no sean lluvias limpias, pues. Yo una vez fui, hay un tour que se llama el Toxi Tour en los sitios de operación y el Toxi Tour es famoso porque vas a ver todos los desastres que ocasionó Chevron, pero cuando vas para allá tienes que ir bien protegido porque el momento que tú regresas y te lavas la cara es de color de carbón, de todo lo que es la polución que existe allá. Es terrible la situación. Entonces ahí es deprimente ir a un Toxi Tour para mí, porque escuchas todos los testimonios de gente absolutamente enferma, toda la contaminación que se ve, todos los impactos que se ve, y ahí no ha habido beneficios. De donde sacan el petróleo, realmente es como si entrara la maldición y no hay beneficios.
A todos estos riesgos se añade, no sé si afecta directamente, pero aquí se habla mucho de todo esto, el cambio climático, el calentamiento del planeta. No sé si también ahí en vuestras tierras se nota tanto.
Se está notando muchísimo más porque estamos viviendo en la naturaleza. la crisis climática en los últimos 3 años se ha agudizado de tal manera que las cuestiones están muy polarizadas. Primero, los bosques, la selva que se quemó en Brasil impactó de una manera grande a los bosques amazónicos de otros países. Sentimos por primera vez todo el desbalance que se podía haber generado. En la parte norte se empieza a secar el bosque. La tierra se vuelve mucho más seca. La Amazonía siempre ha sido húmeda, donde nosotros, y se empieza a secar. Los ríos se han secado absolutamente, se han vuelto intransitables casi los ríos. La subida de peces, porque siempre hay como espacios donde suben los peces a desovar y bajar, eso se han desbalanceado totalmente. Pero cuando empieza a llover, la lluvia es extrema también. Cae de tal manera que provoca severas inundaciones. Entonces arrasa con cultivos, arrasa con todo. No se ha visto un desbalance así en ninguna parte de nuestra historia. Tal vez en las ciudades no se den cuenta tanto porque no se está viendo cómo crece el árbol, cómo son los cultivos. Pero cuando vives en la naturaleza y ves los ríos, ves todo, ves cómo suben los peces, cómo ya no vuelven a subir, el desove de tortugas, todo, hay un cambio y un impacto.
Me gustaría, ahora ha comentado algún aspecto de la vida diaria en sus pueblos, me gustaría hablar un poco de ello. Por ejemplo, si yo quisiera venir a hacer esta entrevista donde vive usted, ¿qué necesitaría para llegar a su casa?
Primero tendrías que llegar de Quito a Puyo, que es la ciudad más cercana, como a 4 horas y media en carro desde el aeropuerto, y ahí organizarte para ver cómo vas a ir. ¿Quieres ir en 20 minutos en avioneta de 3 pasajeros o de 5 pasajeros, que con estas crisis climáticas, y a mí ya me da miedo porque a veces hay tormentas que no son? O te vas por 5 horas, 2 horas en carretera hasta un punto de un puerto, y de ahí como 3 horas y media más en canoa, hasta que está muy cerca ahorita. Antes se demoraban 2 días o 3 días para llegar a la ciudad. Sería. Pero no tendrías que irte por ti mismo, porque nadie te conoce. Tendrías que ir bien organizada con gente que te conoce, que te va a traer. Además, no sabrías cómo utilizar, en qué canoa irte, ni nada de lo demás. Además, en Sarayaco no hay restaurantes ni hoteles, entonces no tendrías dónde llegar. Entonces, todo tendría que ser muy organizado, con gente que te vaya llevando, con gente que te aloje en sus espacios. Además, ahí no hay carreteras, entonces, ¿por qué caminos vas? ¿A dónde vas? ¿A qué comunidad vas a ir? Eres como yo ahora en Barcelona, si no me dicen dónde estoy, no puedo. Pero peor allá, porque podrías perderte, hay 7 comunidades. Entonces todo tiene que ser bien organizado y con gente que conoce el lugar. Por eso es que fácilmente no puede llegar mucha gente.
Me están entrando muchas ganas, con lo que me ha explicado. Todavía lo encuentro más interesante y esto de una parte en canoa me ha gustado mucho. ¿Cuántos habitantes sois? ¿Y cómo os organizáis? No sé si hay un líder, ¿en qué lengua os comunicáis?
Somos actualmente, el último censo arrojó 1.350 personas. Vivimos en una extensión territorial de 144.000 hectáreas. Lo utilizamos solo el 8% del territorio, del espacio. Lo demás es selva primaria. Y lo tenemos que tener así, por todo lo que hemos conversado. ¿Cómo es nuestra estructura organizativa? Las 7 comunidades, cada comunidad tiene una autoridad tradicional que organiza a su comunidad y se cambia cada año. No es hereditario, sino es por decisión de la comunidad porque es de servicio. Pero cada 3 años se escoge un consejo de gobierno que está liderado por un presidente y varios dirigentes que representan, por ejemplo, a los jóvenes, a los ancianos, a las mujeres. Entonces, tienen representatividad. Este consejo de gobierno tiene que ver, llamar a asambleas, a congresos, pero también tiene que tomar decisiones menores. Decisiones como la no explotación petrolera, eso es una decisión de todo el pueblo. Es una discusión mucho más grande. Tenemos justicia indígena, una seguridad indígena propia para las emergencias o para cualquier cosa que exista. Tenemos normas y reglamentos internos. Estamos bastante estructurados. Trabajamos muchas veces a base en mingas para mantener caminos, puentes, escuelas, la pista de aterrizaje. También nos conectamos al internet. Desde Sarayaco fue la primera comunidad que logró instalar internet satelital. Ahora es mucho más fácil, pero en esa época era muy complicado. Teníamos que luchar un montón para poder tener ese internet satelital. Y todavía la gente es muy relajada. No está con el estrés de la ciudad. Entonces es una cultura completamente diferente.
¿De qué viven?
Tenemos una economía que funciona ahí internamente y de alguna manera, pero todos tenemos que tener cultivos. O sea, ahí no puedes ir a decir aquí no tengo chacra, porque ahí tendrías problemitas de no tener comida. Todavía podemos pescar, aunque tenemos algunas, estamos preocupados porque hay avisos de que los pescados podrían empezar a contaminarse ya que suben desde el sur. No somos veganos ni vegetarianos, comemos todavía animales como roedores grandes, se llama guanta, tiene una carne blanca muy sabrosa, aves. También tenemos gallinas, hemos criado gallinas del campo.
¿Y cada uno tiene que autoabastecerse o compráis, vendéis, intercambiáis?
La mayor parte del tiempo nos abastecemos, pero también hay gente que si tiene bastante lo puede vender, y puede vender a los profesores, en una asamblea para que coma el pueblo, cosas así.
¿Cuál es el papel del hombre y la mujer? No sé si hay diferencias o no.
Sí, tenemos ciertas diferencias. Por ejemplo, el hombre no puede hacer chicha, eso está prohibido. O no puede hacer la cerámica, eso también no lo pueden hacer. Pero nosotros no podemos, por ejemplo, hacer una bodoquera o una canoa. Esas son cuestiones como diferenciadas del hombre. Antes nos sentábamos en sitios diferentes también, ahora ya somos un poco más modernos. El tema de la chicha está bastante relacionada con la mujer, igual que el tema de las redes, la cacería y toda esta cuestión.
¿Chicha es la carne?
No, la chicha es una bebida.
Es la bebida.
Es como la cerveza de acá.
Ah, es la chicha, es la cerveza, ¿ves? Eso no lo sabía.
Bueno, es solo una comparación porque no tiene el mismo sabor, pero se lo toma para calmar la sed, para tener energía, porque está hecho de mandioca o yuca y es preparada por las mujeres y se lo utiliza para tener la energía suficiente para los trabajos que se hacen.
Y diría que ahí también hay una lucha por parte de las mujeres para conseguir determinados derechos, ¿o no?
Sí, nosotros siempre estamos ahí cuestionando muchas cosas, por ejemplo, y a veces el tema, por ejemplo, hemos visto que hay un problema de que alguna gente lleva alcohol y las mujeres le han dicho que no. Entonces andan prohibiendo y ahí sí a veces generamos un conflicto y una discusión interna bastante fuerte. También cada vez que vemos que hay alguna agresión o alguna cosa tenemos que actuar. Estamos siempre exigiendo muchos derechos. En la asamblea lo bueno es que todas pueden hablar, todos pueden hablar, no hay límite para que alguien alce la mano y dé su opinión sobre algún tema que se está tratando. Hay una organización de mujeres que siempre está pendiente y es una organización que lleva muchos años también. Yo también pertenezco a un colectivo de mujeres indígenas que son de la Amazonía, donde están varias lideresas de otros grupos, de otras nacionalidades, porque hemos visto que el tema mujeres todavía no ha tomado la fuerza que es necesario.
¿Y los niños y niñas van a escuela allí mismo?
Cada comunidad tiene una escuelita. En Sarayacu hay un colegio, solo uno. Pero cada comunidad tiene una escuelita en su comunidad y van allá mismo. La mayor parte de profesores son indígenas de allá mismo. Entonces aprenden las cuestiones básicas y lo importante es que no se pierde el idioma, porque ahí en Sarayacu todos hablamos en quichua.
Ya para terminar, hay un gobernante nuevo en su país, muy joven. ¿Notáis mejor o peor trato con las comunidades indígenas dependiendo de quién esté en el gobierno o no eso afecta? Ahora, por ejemplo, que está Daniel Noboa desde hace no tanto tiempo y es un presidente muy joven.
Sabes que nosotros tuvimos una experiencia muy mala con Correa. A nosotros nos persiguió como pueblo. Porque primero fue en su gobierno que nosotros tuvimos que ganar el juicio, a pesar de que pasamos otros gobiernos, pero fue en su gobierno y él trató de negar todo lo que había pasado. Pero como somos tachados de rebelde, hubo tres personas que se fueron a refugiar en Sarayacu. Y fue el candidato que fue asesinado y sus dos asesores. Lo tuvimos un mes y entonces eso nos puso como un punto rojo de que no nos quisiera. Nuestros choques con los gobiernos ha sido el tema extractivo. No importa si son de derecha o izquierda. Noboa es un gobierno extractivo, ha anunciado la ronda de las rondas petroleras. Correa era un gobierno extractivo. hizo que haya la explotación del Yasuní, nos persiguió con todos los bloques posibles. El problema es que utilizan los mismos discursos que nosotros habíamos planteado. Entonces, con Correa para nosotros fue mucho más difícil. Con Noboa yo pienso que ya sabemos quién es. Entonces, siempre no nos comprometemos con ningún gobierno. Tenemos muy mala experiencia. Los miramos de lejitos. Exigimos los derechos a cada uno que se cumplan. Y estamos pendientes. La diferencia entre Correa y Noboa es que no nos ha atacado a nivel personal. Pero con Correa, que estuvo 10 años, él nos atacaba a nivel personal. Ponía nuestros rostros en televisión para desprestigiarnos. Entonces fue una experiencia muy terrible para personas como nosotros que no nos quedamos calladas, o para pueblos como nosotros que exigimos derechos.
Ya para terminar, ¿qué le parece que en un sitio como Barcelona se esté dando este espacio aquí en el CCSB a pueblos como el suyo para explicar quiénes sois y por qué es tan importante preservar la Amazonía?
Me parece algo muy bueno y gracias por eso, porque se puede familiarizarse con la Amazonía, aunque no hayan llegado a la Amazonía, pueden venir a ver la exposición, mirar todo lo que está pasando, pero no mirarlo solamente como algo lejano, sino como algo que nos mantiene conectados absolutamente con toda esta crisis climática, con todas las cuestiones que se están viviendo. Y ser conscientes de que no es un problema de la Amazonía, sino que hay una conexión inclusive en el capital que se maneja para explotar en la Amazonía, pero también en toda la crisis que se está viviendo a nivel global. Y yo creo que se debería hacer más exposiciones para concienciar a la gente, para volver a abrir su corazón hacia la naturaleza, algo que se ha perdido. Yo siempre digo, tienen que romper sus propios paradigmas y volver a conectarse, volver a nacer en la naturaleza, y eso es lo que intentamos con nuestras visitas.
Pues Patricia Walinga, ha sido un placer escuchar estas historias que nos han acercado un poco hoy a este pueblo de Quichua de Sarayacu. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa. Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Lamine entra dins l'àrea, dribla Lamine, continua Lamine, xuta Lamine! Lamine! Xuta Lewandowski, gol! Gol! Se la rep Rafinha amb el cap!
Va!
Gol! Se l'endú Balde, xuta Balde!
Sí!
I avui, sens dubte, hi ha una notícia esportiva que para totes les portades dels diaris, i és la victòria del Barça a la final de la Supercopa contra el Madrid. Una victòria per golejada, 2-5, en què, a més, els blaugranes van desplegar un joc brillant que feia oblidar tots els fantasmes d'aquests últims dos mesos i les últimes setmanes, sobretot. És el que té també guanyar l'etern rival. I per això, avui que tenim amb nosaltres la Marta Bosch, sabem de què parlarem. Marta, bona nit. Quina victòria,
Hola, bona nit. Bona nit, Manel, i tant que sí. Una victòria, a més d'aquelles, amb plus afegit, eh? Una victòria de prestigi, perquè, com tu bé deies, doncs guanyar l'etern rival és això, no? Hi ha una rivalitat històrica entre dos conjunts, a totes les lligues, eh? Hi ha clàssics com el Barça-Madrid, a la Premier, per exemple, trobem el Manchester United-Liverpool, a la sèrie italiana el Milan-Inter... Són partits que li diuen de la màxima, i clar, guanyar-lo... El rival doncs, sempre et dona aire i en aquest cas del Barça ho necessitava molt després d'aquests dos últims mesos que havia doncs, encadenat una ratxa de mals resultats que li va fer perdre tot aquell gran avantatge que tenia al capdavant de la Lliga quan anaven líders destacadíssims i ara, doncs, mira, ara és tercer a 6 punts de l'Atlètic de Madrid, que és el primer, i a 5 del Madrid. Cal dir que moltes vegades, quan hi ha hagut algun punt d'inflexió a la Lliga, una victòria d'aquestes contundents contra el Madrid sempre ha sigut allò, no? Un punt d'inflexió i també l'inici d'un canvi de cicle. En el seu cas va passar, no? A l'època, per exemple, del Dream Team o del Barça de Pep Guardiola, no? Que aquelles victòries contundents també van donar pas a un equip que marcaria. I en aquest cas, també podem pensar que així seria, perquè ara comença ja a parlar-se d'un nou equip, no? D'aquell Barça Baby, que li diuen, o Baby Barça, no? Amb jugadors molt joves, alguns, en aquest cas, menors d'edat, com són Lamine Yamal o Pau Cubarsí, jugadors que surten del planter i que estan revolucionant el futbol actual. I sempre que hi ha hagut golejades importants contra el Madrid, com és la d'ahir, doncs aquestes han estat protagonitzades per equips cridats a marcar una època. A veure si aquest Baby Barça també ho és.
A veure, doncs repassem-ne algunes d'aquestes que han marcat tendències i èpoques i girs de guions. Quines recordes tu?
Mira, ens hauríem de traslladar bastants anys enrere, la temporada 50-51. Era la tercera jornada d'aquella Lliga i és la primera gran golejada que recorda del Barça al Madrid. Va ser un 7-2 contra el Madrid. En aquell cas es va jugar a l'estadi de les Corts, encara no s'havia inaugurat el Camp Nou, i era aquell Barça dels mítics Kubala, César, Besora... Va suposar un cop de puny sobre la taula del Barça, perquè els blaugranes en aquell moment van exhibir un estil de joc vistós i ofensiu que s'acabaria convertint una mica en el segell d'aquest equip. I era una mica el preludi de l'època daurada que vindria doncs, posteriorment. El Barça aquella temporada va acabar segon a la Lliga, però aquest equip va guanyar la primera de les copes del Generalíssimo, on va guanyar 5 o... Bueno, moltíssimes copes, eh? I per això doncs, se'l coneix bé, doncs, com el Barça de les 5 copes.
Exacte, doncs ja en tenim un de situat. Quina altra golejada d'aquestes importants destacaries?
Doncs mira, ens hem de traslladar a la temporada 73-74, concretament el 17 de febrer, i en aquest cas va ser un 0-5 al Bernabéu. Era l'època del Barça, que estava format per Johan Cruyff, Carles Reixac, Asensi, Sotil... En aquella època, les grans golejades als clàssics no eren tan freqüents, per això aquesta va impactar. I més perquè el Madrid venia d'una època de gran domini, tant al futbol espanyol com a nivell europeu. Havia guanyat 5 Copes d'Europa durant els anys 60. I aquella golejada anunciava el ressorgiment d'un Barça capaç doncs, de fer front al que fins llavors havia estat el tot poderós Madrid. Aquella temporada, aquest equip de Cruyff, Reixac, Asensi, Sotil acabaria guanyant la Lliga, cosa que no passava des de feia 13 anys. Per tant, va ser tot un èxit.
Sotil avança por el centro, cede a Cruyff, Cruyff controla la pelota, efectúa un regate, tira al marco i gol, gol, gol! Gol del Barcelona! Gol sensacional.
Doncs així ho explicaven en aquella època per la ràdio. No sé si d'aquí ja s'hauria de saltar el Barça de Pep Guardiola o cap on ens portaries ara.
No, mira, Si et sembla, saltem 20 anys més tard, la temporada 93-94. A veure si et sona, això.
Vinga.
Atenció, contraataca el Barça, una pilota llarga per la frontal, intenta jugar l'assistència a la dreta, la pilota per Romario, pica la pobreta i gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
I tant, era el Barça del Dream Team de Johan Cruyff. Va ser concretament això el 8 de gener del 1994, un altre 5-0, en aquest cas al Camp Nou, i evidentment el Dream Team és un equip que va fer història en el món del futbol, va inculcar una filosofia al Barça, Johan Cruyff, que avui en dia encara és vigent en aquell estil de joc basat en la possessió, inspirat en el futbol total, que es feia a l'Ajax i a la selecció neerlandesa. Aquest equip, el Dream Team, va ser el primer en guanyar una Copa d'Europa i va marcar doncs, un punt molt important a la història del Futbol Club Barcelona, perquè també va guanyar 4 lligues consecutives. Aquest partit, aquest 5-0 al Camp Nou, va ser un dels partits més perfectes d'aquell Dream Team. Romario, ara ho sentíem, va anotar un hat-trick i va fer aquella famosa cua de vaca.
Ah, sí.
I te'n recordes, no?
Sí, sí,
i també,
sí.
També en aquell partit va marcar Koeman i Ivan Iglesias.
Molt bé, i d'aquí sí que suposo que saltem al Barça de Pep Guardiola.
Sí, ara sí, ara toca sentir algun dels mítics gols de l'època del Pep Team.
Xavi la deixa per Piqué, Piqué combina per Messi, Messi un espai a la dreta per Eto'o, la rematada, Piqué, Eto'o la vist, Eto'o farà la centrada, centra Eto'o, remata Piqué, se li escapa el porter, recupera Piqué, remata Piqué, i gol, ha marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, gol, 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 gol de Piqué, ha marcat Piqué el 37 de la segona part, és el 6è gol que fa el Barça avui.
Marcar-ne 6, déu-n'hi-do, eh?
6 i el Bernabéu, que es diu ràpid. És aquell mític 2-6 del 2 de maig del 2009. És la temporada 2008-2009, ja amb Pep Guardiola com a entrenador, i és una, evidentment, una de les més recordades. I segurament també te'n recordes del gol de Piqué, que va ser aquell que s'estirava la samarreta i la lluïa davant del públic del Bernabéu, que es veia impotent davant doncs, de tot aquell vendaval blaugrana. Te'n recordes,
sí,
no, d'aquella
sí,
imatge?
I tant.
Sí, n'hi havia una altra, també mítica d'aquest partit, que va ser Puyol, que també va marcar traient-se el braçal de capità i fent un petó. Són dues imatges icòniques, emblemàtiques, que van fer la volta al món.
Xavi la torna per Messi, que l'obre cap a la banda esquerra per Iniesta. Iniesta té l'esquerra Villa. Iniesta se'n va cap al frontal. Iniesta l'ho deia per enviar la pilota per Xavi. Remata Xavi, gol de Xavi, gol de Xavi, gol de Xavi. Atenció que s'ha donat pilota Bojan des de la punta dreta de l'atac de Barça. Bojan se'n va cap a l'àrea contrària. Intenta una centrada. Remata del gol, 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 gol. Ha marcat Jeffrey.
Ara, Marta, estem al 2010. Què està passant aquí?
2010. 29 de novembre del 2010 i, doncs, bé, poques temporades després d'aquell 2-6, el Barça de Pep Guardiola n'hi va tornar a clavar una de ben forta al Madrid, un 5-0 al Camp Nou. Era un dilluns, perquè com que hi havia eleccions i el partit s'havia de jugar en cap de setmana, finalment es va traslladar en un dilluns i va ser un duel que va generar moltíssima expectació perquè era el primer clàssic en què es veurien les cares Guardiola i Mourinho. Era un duel molt esperat i en aquest cas el Barça va fer tot un bany, va atropellar el Madrid, ara ho sentíem, amb Xavi, Pedro, amb doblet de Villa, Jeffrey que marca. És el partit aquell, en aquest cas el de la maneta de Piqué, que semblava ja doncs, que s'hagués aficionat a això de fer gestos quan guanyaven per golejada al Madrid. Era el primer duel entre Guardiola i Mourinho d'una sèrie que serien mítics. Després vindrien també el del dit a l'ull de Tito Vilanova o aquell mític del puto amo de la roda de premsa de Pep Guardiola al Bernabéu en una prèvia d'un partit de Champions.
Exacte, sí. Cal dir que si busquéssim golejades al revés també en trobaríem,
també.
Del Madrid al Barça també n'hi ha hagut històriques, però avui, després del que es va veure ahir, volíem recordar aquestes. Moltíssimes gràcies, Marta, per aquest viatge i veurem si és veritat que a partir d'aquí comença un nou Barça aquesta temporada. Ja ho veurem.
Ho seguirem. Gràcies, Manel.
A tu, bona nit.
Bona nit.
El dilluns 13 de gener li queden 12 minuts. Se'ns està acabant, però el volem acabar bé. Qui tenim avui aquí des de les 10 de la nit acompanyant-nos? Qui és la nostra oient misteriosa d'avui? Eugènia Breton és vicepresidenta segona del Consell Nacional de Dones de Catalunya. Bona nit.
Bona nit.
Benvinguda al Catalunya Nit. Has après alguna cosa escoltant l'informatiu avui o què?
Sí. Primer de tot, gràcies per convidar-me al programa.
A segon, tu per venir.
M'ha interessat moltíssim l'entrevista a l'activista de l'Amazònia, però sobretot he après que tenim els joves sobremedicats actualment a Catalunya. I tot i que a nosaltres no ens queda lluny, perquè el Consell Nacional de Dones de Catalunya som vocal en el Pla Nacional de Salut Mental, queda molta feina a fer per abordar, no, la salut des de la perspectiva, pues, biopsicosocial i també des de la salut social.
Sí, perquè avui dèiem aquestes dades i estem parlant de menors de 15 anys. Vull dir que... Sí, sí. Què és això del Consell Nacional de Dones? Què feu?
El Consell Nacional de Dones de Catalunya repleguem totes les entitats socials, feministes i o de dones arreu del territori de Catalunya. En som actualment 462 entitats adherides a tot el territori. Estem formades també per assemblees territorials per tal de tenir en compte no només les entitats que estem en zones urbanes, sinó també les zones rurals, i per això tenim assemblees a Aran i al Pirineu, Catalunya Central, Tarragona, Terres de l'Ebre. Som un òrgan consultiu que el que fem és assessorar a les polítiques del govern per la promoció i la igualtat entre els homes i les dones de Catalunya.
462 entitats, deies, i com quin tipus d'entitats hi ha, com us organitzeu, com funcioneu, perquè això és difícil de gestionar, eh?
Sí, la veritat és que estem sota el paraigües de l'Institut Català de les Dones des de la nostra, bueno, des de la nostra Constitució. Es crea l'Institut Català de les Dones dintre, doncs, aquest òrgan, no, d'assessor no vinculant, el 1989, sota el paraigües de la presidència del govern, no? Perquè al final hem de recordar que la política de dones és una competència exclusiva del govern català. I, bueno, tenim grups de treball i és molt interessant perquè nosaltres ja treballàvem la interseccionalitat entre els grups de dones migrades, dones amb diversitat funcional, dones grans, abans de, fins i tot, que aquest terme s'utilitzés en la política i amb l'impacte en perspectiva de gènere.
Què li demaneu, per exemple, al govern? O com l'assessoreu?
Clar, nosaltres treballem, com us dic, en grups de treball, tant grans, petites, tenim totes les dimensions, i el més interessant és que tenim tota la pluralitat i també organitzacions com la Patronal, PIMEC, organitzacions sindicals com UGT, Comissions Obreres, també hi participen a través de les seves secretaries d'Igualtat i LGTBI o Feminismes. I el que fem és, doncs, primer, vetllar perquè les lleis, tant la llei d'igualtat de tracte entre, igualtat entre homes i dones, com la del dret de les dones a erradicar la violència masclista, són la d'igualtat de tracte i no discriminació, s'apliquin i hagin indicadors, que la política pública sigui no només d'assistència, sinó també educativa i preventiva, i també, doncs, fem aquesta feina, no, de perseguir i demanar la rendició de comptes i la transparència de les polítiques públiques del govern català.
Si detecteu mancances, per exemple, doncs, que no hi hagi suficient representació de dones en els òrgans directius de les empreses, per dir alguna cosa.
Sí.
Això com ho comuniqueu, i us fan cas o no us fan cas?
D'acord. Nosaltres també, com que estem entre 10 grups de treball, doncs, nomenem representants, expertes de cadascun dels grups, economia, empresa, salut, drets socials i reproductius, violència masclista, per que en aquells òrgans de participació que té la Generalitat, ja sigui alguns que són, doncs, només, no, en participació dels departaments de la Generalitat, com la Comissió per la Intervenció Coordinada de la Violència Masclista, doncs també tinguem una vocal, però és que també estem en la Comissió d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea del Departament d'Acció Exterior, o en la d'Empresa, o assessorant en l'òrgan que ha de vetllar perquè els fons regionals FEDER tingui perspectiva de gènere i s'apliqui i arribi tant als homes com les dones. El que sí que és cert que també fem declaratius, que, bueno, fem públics i fem proposicions, o no només de canvis de lleis o millores de lleis, sinó també d'avaluació. Això ho fem també amb un impacte no només al govern, sinó també en el Parlament de Catalunya. Per això també des del 2019 vam fer un ple només de dones, i que s'ha refet el 2024, en el qual es tracten resolucions de la situació de les dones a Catalunya per totes les dimensions que es tenen en compte en l'índex d'igualtat de gènere, i es fan proposicions i resolucions sobre aquestes.
Al març aneu cap a Nova York, tinc entès.
Sí.
Per què?
Bueno, una de les coses brillants o novedoses, no, que té el Consell quan una entitat s'adhereix, no, és saber que el conseller és des de que es van aprovar els acords de Beijing, que és la política mundial per aconseguir la igualtat entre homes i dones, doncs som òrgan assessor de la Comissió Econòmica i Social d'ONU Dones, que és qui vetlla perquè els acords de Beijing s'apliquin a tot el món, en els seus estats i en les seves organitzacions. Nosaltres anirem com cada any. També fem un declaratiu, un manifest de la situació de les dones i les nenes a Catalunya respecte o bé al tema de cada any que elabora ONU Dones o com és aquest any, en el qual es fa repàs de què fan els estats respecte als acords que es van tenir en justament cada 5 anys els estats participant d'una assemblea general especial per valorar què han fet i què no han fet d'allò que van acordar. I nosaltres el que anem a fer és doncs, retre comptes de què està fet i què no.
Si ens comparem amb altres països, diries que aquí la situació de les dones està molt millor que en general a la majoria de països del món, queda molt per fer, com ho veuries?
Clar, aquesta pregunta és una mica difícil de contestar. Clar, nosaltres si mirem les dimensions, d'alguna manera, dades, no? Que a nosaltres ens agrada també mirar molt bé les dades d'impacte, les dades quantitatives que tenim de l'índex de l'indicador de gènere, no estem malament Catalunya respecte a altres països de la Unió Europea ni tan sols respecte a altres comunitats espanyoles. El que sí que és cert és que, per exemple, no? Tenim encara molta falta de que la política pública, per exemple, ho sabeu, en temes de salut, com per exemple el dret que hem demanat no a una violència obstètrica, que no hi hagi violència estètica, el dret al temps o el dret a la cura, doncs no tingui el dret al temps, no tingui una component de menys infradotació per les dones, no? I això sí que ho estem treballant, és a dir, des de que vam demanar el dret al sufragi fins ara, no?, que han passat ja més de 100 anys, doncs sí que hem evolucionat molt, no?, i tot i que n'hi ha coses a demandar, no?, tant a les empreses, en els consells d'administració o algunes lagunes en participació política, sí que és cert que hem millorat respecte d'on venim.
Molt bé, doncs hem millorat, però queda feina per fer, així que l'anireu fent. Teniu 35 anys d'història.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Ho acabem de celebrar. Sí que és cert que no hem pogut celebrar-ho les entitats perquè tenim aquesta disrupció de que el Consell encara depèn, no?, de les persones polítiques que nomenen el govern com a presidenta i vicepresidenta de l'ICD, que volem doncs, subsanar-ho amb el Parlament, no? Estem parlant per tal de subsanar-ho, però sí que és cert que 35 anys són molts. De fet, les primeres entitats grans de Catalunya, com que la dona té 37, no?, i nosaltres doncs, diem que ja som una mica madures, no?, i podem fer aportacions, a més, amb moltes dones expertes que formen part dels nostres grups de treball.
Doncs, Eugènia Bretones, t'agraïm molt de part de tot l'equip del programa que hagis estat aquí avui amb nosaltres. El dia se'ns va acabant, però ens queda fer una cosa important, que és descobrir quina cançó ens acompanyarà aquesta setmana abans d'anar a dormir. Et sembla bé? L'escoltem?
Sí.
Vinga, gràcies.
Merci.
Aquesta setmana entra a la llista del Catalunya Nit Nourished by Time. Aquesta cançó és Hell of a Ride. Hell of a Ride, quin viatge. Quin viatge es fa cada dia al Catalunya Nit o llevar-se sense saber exactament com anirà el dia. Vagi com vagi, aquí t'ho explicarem demà també a les 10 de la nit. I com sempre, quan s'acosti el canvi de dia al fil de la mitjanit, cedirem la paraula a algú que hagi tingut un gran dia.
Hola, sóc l'Andreu Barradàs, president de la Federació Catalana de Nostres Coms. En aquesta setmana que celebrem el nostre patró, Sant Antoni Abat, els nostres associats han començat a fer els tres tombs per tot Catalunya. Fins a final del mes d'abril, més de 80 poblacions faran una demostració de la història del traginer, del patrimoni rural i patrimoni de carruatges que tenim i del futur que nosaltres volem expressar per la nostra festa. El punt culminant d'aquesta activitat serà el 3 de maig a la trobada nacional que farem a Barcelona, on farà la gran demostració de festa major dels Tres Tombs. Moltes gràcies al vostre programa per aquesta complicitat i per la vostra col·laboració en la difusió de la nostra festa. Moltes gràcies.